Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El ministre d'Educació i Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha ordenat tornar a l'Aragó les obres del monestir de Sixena. Són 44 peces que es troben al Museu de Lleida. La decisió arriba després que el Ministeri, com a responsable de la Conselleria en aplicació de l'article 155 de la Constitució, decidís no presentar recurs a l'última petició del jutge d'Osca per traslladar a l'Aragó aquestes obres d'art que són a la capital del Segrià. D'altra banda, els consellers destituïts pel govern espanyol i empresonats han demanat al Tribunal Suprem que se'ls deixi en llibertat. Els escrits de les defenses diuen que els membres de l'últim govern de Puigdemont accepten l'article 155, tot i que el consideren, diuen, injust. També hem de lamentar una mort, la de la periodista i escriptora Patricia Gabancho. Ha perdut la vida avui com a conseqüència d'un càncer de pulmó als 65 anys. Gabancho, nascuda a l'Argentina el 1952, va començar a estudiar català i va venir a Catalunya el 1974. S'ha destacat com a una ferma activista a favor de la cultura i la llengua catalanes. Tornem a la plana política per dir-vos que la Guàrdia Civil assenyala Marta Rovira com a promotora del referèndum. El cos policial espanyol ha remès un informe al jutjat 13 de Barcelona en què assegura que la número 2 d'Esquerra Republicana va tenir un paper clau en l'1 d'octubre. També assenyala Josep Maria Jové, exsecretari general de la vicepresidència. En una entrevista a la cadena SER, Rovira ha dit avui que no coneix aquest informe. Ja ha quedat vist per a sentència avui a Pamplona el judici contra la Manada. Es calcula que els tres membres del tribunal de la secció segona de l'Audiència de Navarra trigaran com a mínim un mes a redactar aquesta sentència i que no es farà pública fins després de les vacances de Nadal. Recordem que es jutja una violació de quatre nois a una noia durant els Sanfermines de l'any passat. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem amb el programa d'Educació i Família Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
A Catalunya, milers de persones pateixen situacions de pobresa, d'injustícia social, de discriminació, de soledat. A la taula del tercer sector, defensem els drets socials. Som 3.000 entitats al teu costat. Col·labora-hi.
Pernil ibèric, delícies de salmó, melons de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema... Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 2770 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Grups de veneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Paraules d'Amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Un dels dels aspectes que més protegeix la salut del matrimoni consisteix en la permanent atenció i enfortiment de la intimitat. Amb freqüència, aquesta és una àrea que proporciona gran satisfacció i seguretat quan és cuidada amb dedicació, però que pot produir frustració i distància quan és desatesa. Avui, a Paraules d'Amor, volem parlar de la sexualitat conjugal, perquè el fonament d'una convivència matrimonial està en comprendre la meravellosa unitat que es conforma en amor a partir de la decisió que prenen un home i una dona d'unir les seves vides en matrimoni. Es crea una nova unitat que solament es comprèn quan s'assumeix en aquesta vella intimitat d'amor físic, emocional i espiritual. Des d'aquesta perspectiva, la intimitat conjugal no solament és important, sinó fonament essencial del matrimoni. És el que possibilita la seva permanència, la seva cohesió i funcionalitat. La intimitat no solament és física, on es manifesten les més belles expressions de la sexualitat humana, sinó també afectiva i espiritual, àmbits que solen ser descurats en el transcorre del temps de la convivència. En algun moment del matrimoni ha de detenir-se, donar-se el temps necessari per estar amb l'altre i comprometre's en la construcció de la relació amb la persona estimada. Amb freqüència, els esposos no tenen temps per celebrar el seu amor, no cuiden aquests moments perquè siguin de debò únics. Més d'una vegada, la vida exigeix pressa, però malgrat el cansament i la falta de temps, és necessari pensar sobre la veritable celebració del sacrament del matrimoni i oficiar el nostre particular banquet de l'amor. La qualitat de vida de la parella serà el millor referent per consolidar una bona qualitat de vida familiar. I en aquest sentit, una estreta i saludable vida íntima conjugal conduirà d'una manera més segura al desenvolupament de famílies més saludables i funcionals. Comencem.
Love's struggle holding you tight.
Hold me tight, y'all.
Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're sex bomb, and baby, you can turn me on.
Turn me on, y'all.
Sex bomb, sex bomb. Uh-huh. You're my sex bomb.
Sex bomb.
You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb, and baby, you can turn me on.
You can keep me more and more, counting up a score.
Yeah.
You can turn me upside down and inside. You can make me feel.
El programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Doncs amb el tema musical Sex Bomb, de Tom Jones, donem pas a la primera part del nostre programa, la tertúlia, amb els nostres orientadors familiars, que els tenim preparats. Els saludem. Laura Sánchez, bona nit.
Què tal? Bon vespre.
Jaume Pujol, bona nit, Jaume.
Hola, bona nit.
I l'Aureli Villar, bona nit, Aureli.
Molt bona nit.
Ja sabeu, recordem que tots ells són orientadors familiars de l'Associació FERT i col·laboradors habituals del nostre programa. També tenim el nostre tècnic, el control central, el Mario Ramírez, i ja sabeu que qui us parla aquesta tarda sóc jo, la Sandra Carmona. Aureli, vosaltres, a l'Associació FERT, a banda d'orientar els matrimonis en l'educació dels fills, també els orienteu a ells com a matrimonis en els vostres cursos d'amor matrimonial.
Sí, sí, bueno, hi ha uns cursos que van en funció de l'etapa del matrimoni, perquè el matrimoni jove, que encara doncs, porta uns pocs anys, doncs hi ha un curs, després un de la mitja, ja quan porten ja més de 15, 12, i després ja a partir dels 15, i tres, hi ha tres cursos dedicats al matrimoni. De tota manera, s'ha de dir que el curs d'orientació familiar dedicats al matrimoni ja ho diu, d'entrada és millorar el seu amor, i per tant tot el que sigui que el matrimoni. Però indirectament també s'ha de dir que és una forma molt directa d'incidir en l'educació dels fills. O sigui, que encara que els temes són purament de matrimoni...
De matrimoni.
Que el matrimoni es comuniqui bé, s'estimi, tingui detalls... Vull dir, això repercuteix molt, però molt... Jo he dit indirecte, però jo diria que molt directament amb l'educació dels fills.
Home, és que el matrimoni és... sobre el que se sustenta tota la família, la pròpia parella, però la família. Si el matrimoni fa llufa, si no tenen bons fonaments i bones arrels, allò cau. Més tard o més d'hora cau. Llavors, per això posem una mica també aquest èmfasi a que el matrimoni es formi bé, sàpiga què representa estimar-se i què representa el compromís d'aquesta vida en comú.
O sigui que... Per tant, en aquests cursos imagino que també es parla del tema de la sexualitat conjugal, aquest també. Tema que tractarem
sí, és un tema,
aquesta tarda nit.
És un tema que és un tema que sempre amb els tres sempre surt. Per què? Pues, entre altres raons, perquè és el fonament. Potser pot sonar una mica estrany, però és que és així. És el fonament de la vida matrimonial. És el fonament.
La base.
És el fonament perquè es fonamenta amb l'atracció. Si no hi hagués aquesta atracció, no hi hauria matrimoni. Vull dir que és el fonament.
No,
és que no hi hauria.
No?
Jo sempre dic en broma que quan hi ha les altres... És l'únic amor que es fonamenta en el sexe. L'amor a la pàtria, l'amor a l'art, l'amor a la natura... Tots els altres amors no tenen que veure. L'únic que té com a... que es fonamenta amb el sexe és l'amor conjugal, l'amor matrimonial. Per tant, no és un tema baladí, com es diu vulgarment. No és un tema... Bueno, també s'ha de tenir en compte que... No. És que és el fonament. I, per tant, com que és el fonament, ja avui parlarem d'aquest tema, doncs ha d'estar ben orientat. És cert que, com la persona humana doncs, és una unitat, doncs té que veure amb els sentiments, té que veure amb els afectes, té que veure amb la voluntat, té que veure amb intel·ligència, que això també sortirà avui, segurament,
sí,
no?
Sí, ja ho tractarem.
Però vull dir que una cosa és que tingui que veure amb tot alhora i una altra és creure que aquest és un tema... I, bueno, si això no funciona, és un que no funciona. No. És que és el fonament.
És prou important.
Per
clar.
Tant, se li ha de donar tot el pes que té.
Jaume.
I ja que parles de fonaments, jo diria que el matrimoni té una gran profunditat i, precisament, hi han com unes plaques tectòniques que es van bellugant, no?, i que poden produir terratrèmols segons com vagi la cosa. I els fills i les filles tenen una sensibilitat especial per descobrir aquests terratrèmols, encara que siguin de baixa intensitat. Perquè... Bueno, doncs per què? Perquè entra dintre de l'amor i, lògicament, doncs es donen comptes. I aquí hi ha alguna cosa que no rutlla bé, no? Per molt que nosaltres ens poséssim a dissimular, cosa que no li aconsello a ningú, doncs es veuria.
Laura. Hi ha una dignitat pròpia, característica de la relació sexual entre cònjuges. Amb qualsevol altra modalitat que ofereix l'exercici de la sexualitat, la finalitat es limita a buscar únicament l'obtenció del plaer. Val? Per què ho dic, això? Perquè podria semblar el mateix, però és diferent. No? Em refereixo, per exemple, al cas de la prostitució. No? Quan realment hi ha una relació sexual, però el cos de la dona és llogat. Pagues i compres sexe. Sí. En una relació promíscua, doncs aquell cos és utilitzat. Quan hi ha cohabitació, és prestat. Quan hi ha violació, és robat. En el sentit estricte, aquesta relació entre l'home i la dona amb característiques de conjugal, de per sempre, només un amb un...
De compromís.
De compromís, de fidelitat, a tal, només és... Abasta, o sigui, no sé si us explico bé, dins del matrimoni. Només es realitza quan hi ha aquestes característiques. Un home i una dona, només un home i una dona, per sempre i oberts a la vida. L'altre...
Que no hi ha un intercanvi
l'altre, comercial. L'altre, doncs és una altra cosa.
És una altra història.
Però no és una relació sexual
una donació
ferma.
Completa.
Ah, exactament.
Uh-huh. Aureli.
De tota manera, ara jo no sé si seré capaç d'explicar-lo de forma casolana, però, si em permeteu, encara algun minut més del temps, no?
Aureli,
no,
vull que dir vulguis.
Perquè de vegades hi ha una visió molt maniquea. Maniquea en el sentit, doncs, de que... estic parlant del matrimoni cristià, eh? Estic parlant del matrimoni cristià. El matrimoni ja sabem que és una institució natural que ha existit sempre, eh? Però, de vegades, un pensa que el matrimoni cristià, és un apartat com dient, bueno, aquests, com que van per nota, doncs el que es tracta és de fer coses molt difícils. I, bueno, això del sexe poquet, perquè, no, l'important és l'educació dels fills, l'espiritualitat matrimonial, tot això. I tenen una visió molt maniquea que no és certa. Que no, primer que és fals.
Sí, una visió distorsionada,
potser, no? Però encara que, si em deia algun minut, jo crec que val la pena dir... A veure, no podem aprofundir ara, perquè no és una conferència, és una tertúlia, no? Però si féssim la història de la humanitat, hi ha tres períodes, que val la pena, només centrar-ho. Un, la creació, pel motiu que sigui, el motiu que sigui, no entraré, si l'evolució... És igual, creo, Déu, l'home i la dona, pum, creació. Fins de la creació al pecat original. El pecat original fins a Crist. Aquí hi ha un període en què l'home està errant i, bueno, realment el matrimoni té la consciència i tal, però, bueno, no hi havia una claretat volien veure les coses, però no les veien. I amb Crist, doncs, ara també, ràpidament, dic, bueno, amb Crist hi ha la redenció i fa que l'home sigui ja i per dir-ho d'una manera, ja és fill de Déu, es retroba amb Déu, i amb el sagrament del matrimoni resulta que un es pot santificar. Ara ho diré d'una forma molt casolana. Amb Crist, tot el que fa l'home, tot vol dir tot. Per exemple, la feina. Una persona doncs, pot treballar molt bé, però si ho fa només per guanyar-se la vida, ha fet una cosa molt bona, guanyar-se la vida, tenir prestigi, etcètera, etcètera. Gaudir de la seva feina, perquè li agrada la seva feina. Però si a més ho fa amb la idea d'agradar a Déu, aleshores està santificant. Aquesta paraula sona com soni, però és igual. Uh-huh. És igual el que sona. És el que l'Església diu. La feina, l'activitat que un fa, no és que estigui bé, és que està molt bé.
Molt bé.
És que pot santificar. El matrimoni és exactament igual. I gaudir del sexe en el matrimoni és el que toca, és més... Tant de bo que es gaudeixi del sexe en el matrimoni, perquè és el que toca.
Clar, que no és pecat, és el que toca.
Però fixa't, això és important, perquè la mentalitat de dir és que és una cosa que no està malament, que no és pecat, és que està permès. No, a veure, un moment.
No és que estigui permès, ja t'entenem.
És que és el que toca.
Jo crec que sí. És el que toca, o sigui, no és que estigui bé o permès.
Ara, segurament, jo per acabar, perquè acabar... També diria alguna cosa més. Però d'entrada només he volgut assenyalar aquest aspecte. Uh-huh. No siguem maniqueus. Què és el que toca? I que és molt bo.
És el que toca, Laura. Jaume, qui dels dos? Que us veig que...
Tots volem participar.
Jaume,
no, realment, o sigui, és cert que és una part molt important que hi ha a vegades massa gent que pretén fer el reglament de les relacions entre un home i una dona i... massa gent, i amb masses particularitats i amb masses coses. Jo diria que el reglament, tenint unes idees bàsiques clares, el fa cada matrimoni, cada parella, no? O sigui, no hi ha... O sigui, la intimitat és això, és una zona en la que hi entra, doncs, els dos elements que formen el matrimoni, no? I dintre d'això, doncs, hi ha una sèrie de coses a tindre en compte. I... si estan els dos d'acord, això funciona i ja està bé. Eh? Aleshores, un altre aspecte que a vegades es diu, home, a veure, el tema de la sexualitat dintre del matrimoni ocupa un tercer, un quart, un cinquè lloc, no? Bueno, jo, els qui diuen això, els hi aconsello que es preparin i s'entrenin per aquells dies, a lo millor només seran dies, en què això estarà en el primer lloc, que es preparin. Perquè si sempre pensem que està en el setè lloc, pot ser que el dia que ens entenem que alguna cosa no funciona bé és que ja estigui anant molt malament, no? O sigui, s'ha de ser sensible a aquestes coses. Cada un espera, en aquest àmbit, unes coses. I el resto del món pot no importar-li gran cosa, però sí que és important que la parella, o sigui, l'altra part del matrimoni, doncs tingui clar. Tingui clar perquè se n'ha parlat. He de dir, mira, o sigui, a mi m'agradaria que la nostra relació fos d'aquesta manera, no? I que hi hagi un acord, evidentment. No es tracta de proclamar un edicte i això és el que s'ha de fer. O sigui, té que haver-hi un acord entre les parts, no? Però un acord que no pretén marcar unes línies i que això sigui com un reglament, sinó que, en fi, aquí és on té que entrar la caritat, precisament. Però la caritat de veritat, no la caritat aquesta de dir, vinga, va, vaig a fer-li una caritat a aquesta esposa meva o aquest marit meu, no fumem. Es tracta de tot el contrari, O sigui, és una expressió de l'entrega i és una expressió única, especial i sensible, I llavors jo diria que és aquell punt en el que s'arriba, es pot materialitzar d'una tal manera, doncs, que l'altre l'entengui totalment. Per què? La sexualitat és un mitjà d'expressió, i és un gran mitjà d'expressió. O sigui, a través d'ella es pot dir més coses a vegades que amb les mateixes paraules, no? Matisar, la manera de fer les coses. I crec que tot això és important cuidar-ho. A vegades, resulta que una parella que ha estat retenint, quan encara no era una parella, quan encara eren nòvios, no? Doncs uns prolegòmens, Perquè no, perquè ja sabem que si l'1, 2, 3 ens porta doncs, el 5 i el 6 i aquí doncs, és on no volem arribar, no? Bueno, això, abans de casar-se, bueno, doncs pot ser una mida de prudència lloable, no? Però el problema és que això a vegades té unes conseqüències després del matrimoni, no? De dir, escolta, ens hem oblidat molt del tema dels prolegòmens, oi? I que anem... anem molt al gra. I precisament la sexualitat no crec que sigui una cosa que s'hagi d'anar al gra. Hi ha una manera de ser de l'home i una altra manera de ser de la dona, que són diferents, però que no obstant són complementaris i poden... Si això sincronitza bé, pot ser una meravella, o pot ser un, cadascú a casa seva, o cadascú amb el seu assumpte, no? I així, doncs, no anem bé. I es veu que no... Que s'ha de superar aquesta fase, no?
Hi ha un... O sigui, el que és cert és que l'home i la dona, per la mare naturalesa o per la... de la mà de Déu, ha fet que tinguem una atracció, vale? Ens agrada, a mi m'agraden els homes i als homes els agraden les dones, vale? De manera natural. Quan un ja decideix casar-se, doncs, evidentment, aquesta atracció física no és només exclusiva, sinó que t'atrau tota la persona, vale? És veritat que l'home és molt més corporal i la dona potser és més espiritual, i això ho hem de tenir en compte perquè, si no, ens podem sorprendre o enganxar-nos els dits o no entendre'ns en moments determinats, no? Ho dic perquè des del punt de vista de la dona, clar, l'home és immediat, no? L'avança de la sexualitat, o sigui, està a punt en un breu instant, no? La dona necessita molt més temps i del món dels efectes. No dic que l'home no ho necessiti, clar que també necessiti el món de l'efecte. Però, clar, si anem tant al gra, com diu el Jaume, i no hi ha una estimació durant tot el dia de detalls, de tendresa, de carícies, d'ajudar a casa, i pues el marit et demana relacions, dius, mira, va, no m'has dit res en tot el dia, en tota la setmana, en tot el mes, bueno, tot el mes no, però ja m'enteneu, no? Sí. No em dius res afectuós, clar, ni carinyós, només quan vols...
Quan vols doncs, sexe, vaja, deixa-ho.
Quan vols sexe, doncs clar, ha d'anar acompanyada la relació conjugal del món dels afectes, de l'estimació, de la tendresa, de no violentar mai a l'altre, de no imposar alguna cosa que l'altre no estigui disposat perquè o no li agrada o no ho sap fer. Enteneu-me. El món del respecte mutu. En fi, encara que la relació al final no arribés a tenir a plaer a l'orgasme, aquella relació ha sigut plantera, ha sigut rica, perquè a vegades no
mira, el que sigui. No, perquè fisiològicament no.
Però no descuidem les dues coses, ni tant ni tan cal, ni sempre ni mai. I això és molt important, i que les dones entenem com són els homes i que l'home entengui com és la dona, perquè si vas pim-pam-pum, pues, durarà dos dies. Després resulta que, el que diu el Jaume, no? És que no hi ha problema de... No, ja no se sap si hi ha problemes de llit o de sofà, que no parlem o que no tenim sexe. Bueno, pues, ni una cosa ni l'altra, vull dir que hi ha d'haver equilibri.
S'ha d'anar equilibrant, i també és veritat això que deies, Laura.
No, jo ara simplement afegir no, ja està dit, però com que els nostres oients pues, anem molt ràpid de vegades, de la mateixa manera, quan deies tu, d'anar al gra, amb el cas concret de l'home, que ara, pues, mira, ja està a punt, no? La dona li costa més entrar en matèria, per dir-ho d'alguna manera, però aleshores li dura més. Per tant, així com un home, una vegada, doncs, ahir al colat, doncs, aleshores, doncs, possiblement li entra son, eh? No dic que li entra son, però li pot entrar son. Vull dir,
perquè fisiològicament...
Acabat, ja està tranquil,
no,
ja...
És així, bueno, en tots els casos, però en general...
Doncs, aleshores, tenia aquesta... Saber, doncs, que no és així el cas de la seva esposa. Per tant, que l'home necessita estar més... Necessita estar al costat de l'home i més temps. Vull dir que encara que no que hi hagi al colat. Vull dir, bueno, coses d'aquest estil, vull dir que fa que un està pensant amb el bé de l'altre, eh? I tenint en compte amb el bé de l'altre. I aleshores, això és una mica el que estava dient la Laura, no? Que són detalls, i que aleshores, quan això es dona, doncs aleshores allò és un complement.
Sí. O sigui, jo estic totalment d'acord amb el que ha dit la Laura.
Gràcies, Jaume.
No hi ha de què disposar. Però tampoc voldria que es pensés que aquesta activitat sexual és el premi. És una mica com quan hem parlat dels diners, no hem dit, escolta, al nen se li ha de donar una quantitat cada setmana o cada mes o cada quan es disposi, encara que no es porti bé. Per què? Bueno, doncs perquè això és per ensenyar-lo a administrar una sèrie de coses, no? Bueno, doncs aquí no es tracta de dir, si ets bo, si reculls la taula, si et portes bé, si no em fas enfadar,
tindràs premi.
Hi haurà festa.
Festa major.
Bueno, sí, no, el de celebrar el seu amor m'ha semblat una expressió fantàstica.
El banquet de l'amor, celebrar. Exacte. El banquet de l'amor. Clar, és una celebració.
És fantàstic.
Estic d'acord amb el que dius, Jaume, perquè hi ha, sobretot, fèmines que, si volen castigar el marit, el castiguen al sofà.
Aquí
ja ens entenem, no?
Sí.
Llavors, a dos veles.
No.
Home, això és molt lleig. I si pretén així recuperar l'amor i el carinyo del seu marit, produirà l'efecte contrari, que és que es distanciï encara més.
Sí. O sigui, no es pot anar... Això és un acte de força, d'alguna manera, no? I estem parlant d'una zona sensible. I aleshores cada un pot reaccionar i entra un tema que ens ha de fer molta por, És l'orgull. En el moment en què estem tocant d'una manera sensible l'orgull de l'altre, aquí estem entrant en un terreny que ens pot portar bastant més lluny del que nosaltres ens pensàvem.
Arenes movedizas.
No? Exacte. És a dir, no és un premi. No ha d'haver-hi càstigs aquí. Al contrari, ha de ser una manera de manifestar l'entrega. L'entrega no vol dir la renúncia a tot, Vol dir l'entrega, la disposició. A dir, escolta'm, encara que no t'ho mereixessis, és igual. És igual, Soc teva. Perquè és que aquesta entrega és una entrega real, Una vegada li vaig preguntar a un amic meu, que tenia coneixements a l'assumpte, vaig dir, escolta'm, això d'una sola carn és una visió poètica. Perquè em sabria greu enterar-me'n que és així una hora abans de morir-me, no? M'agradaria saber-ho ara, perquè això implica moltes coses. O sigui, si som una sola carn, d'això en depèn moltes coses, De com la tractem, aquesta carn, de la dignitat d'una carn i l'altra. És a dir, no ens podem barallar amb la nostra pròpia carn. No podem fer-li mal a la nostra pròpia carn, no? Si això és així, comencem a estirar d'aquest fil i ens sortiran moltes coses.
Tant de bo que tothom ho entenés així i ho veiés així, perquè...
Bé, aleshores et trobes a vegades amb un senyor, no, ho dic per no posar sempre primer les senyores, no?, que diu, escolta, ja li agrada a la teva dona aquest bigoti tan frondós que portes? Ah, però sí, jo què n'he de fer, no? Home, què n'has de fer? Doncs aquí importa que li agradi.
Afectar-lo.
No? Exactament, no? Oi, sí, o la dona que es vesteix d'una determinada manera, que diu, escolta, a veure, no es tracta de l'estil ni que un tingui que dictar la moda de la seva... No, però, home, sí que hi ha molts casos que... Bueno, que es passa olímpicament, i no només és que es passi, sinó que, a més, es diu d'una manera molt explícita, no? Jo em vesteixo per mi, el meu marit, jo, que s'espavili, no? Bueno, això és una expressió que es digui en broma o es digui en sèrio, és una manifestació d'una manera de ser i de fer, que no és bona, no és bona de cap manera, no? O sigui, no és que un hagi d'estar pendent dels llavis de l'altre, Bueno, que tampoc estaria malament, no? Però sí que tingui en compte què li agrada, no? Que sàpiga el que li agrada a la seva dona i a l'inrevés, no? I dintre d'això hi ha moltes variacions que faci servir les que cregui més convenients.
No, jo, ara que parlava d'això, hi ha una paraula que s'utilitza, bueno, que pertany a la teologia, que es parla del dèbit conjugal, que sona malament, sona molt malament.
Molt
sona,
malament.
No, hauríem de canviar l'expressió.
Del dèbit conjugal.
Sí, jo dic que sona malament, simplement dic que sona malament. El que no vol dir que estigui malament perquè té profunditat. El que passa que sona, hi ha coses que sonen malament. El dèbit conjugal, bueno, el dèbit, el deure que
tens
de donar, diguéssim, el sexe a la dona, o el dèbit conjugal, d'oferir-li el cos. Però això té profunditat en el sentit, doncs, de que l'amor és un compromís de pertenança, vull dir que, aleshores, un ha de ser conscient de que el teu cos li pertany a la dona. I, per tant, és un deure, és que és
seu. Que tu et dones en cos i ànima.
Sí, la paraula, no, insisteixo, que una cosa és que la paraula no soni bé.
Sí, perquè el concepte...
Possiblement traduït, ha donat això, i tu també entens, ui, David, ho has de fer com... És una cosa que dius... No, a veure, té profunditat. És que, en el fons, és que et pertany. I com que et pertany... És de, el cos teu és d'ella, és d'ella. I com que és d'ella, o a l'inrevés, doncs li deus el cos. I dic, és que tinc mal de cap. Mira, has d'intentar no tenir mal de cap. O sigui, a veure, si el tens, el tens, però procura no tenir mal de cap. Has de procurar no tenir mal de cap perquè ella millor necessita. O a l'inrevés.
I si un dia en tens, pues ho dius i punto.
Ja està, val. Però vull dir que aquesta paraula que jo insistit...
Hi ha un moment en què dius, et toca. No, no, et toca, no, eh?
Però aquesta paraula que he insistit, que sona malament, té profunditat. És que l'amor està més per sobre del que deia Laura. La prostitució no té que veure res. És que no té res que veure amb altres coses. És que et pertany. I, per tant, tu has d'intentar que això que és seu, donar-li. I, a més, amb il·lusió, perquè és una cosa que agrada fer.
Aureli, però hi ha èpoques, per exemple, que a la vida passa de tot. Hi ha moments millors, moments pitjors, i de vegades les parelles no passen per un bon moment. Doncs, per exemple, no sé, per temes potser de... No sé, problemes que puguin tenir. Llavors... En aquells moments, aquestes parelles, que potser, el que deies tu, Laura, l'home sempre està disposat i té més ganes de tenir relacions sexuals que la dona. La dona potser li costa més, i si a més hi afegeixes que potser no passes per un bon moment personal, això, com ho veieu? O sigui, com podem orientar aquests matrimonis?
Tot això...
Jo no és que tinc un mal de cap, sí. És que no em trobo bé, perquè estic, no sé, potser passant
una
depressió.
Això ho diria la Laura.
Estic en un moment personal baix.
Avui he tingut un dia, tal, estic cansada.
Avui...
No, totes aquestes coses s'expliquen i...
Exacte,
i si un
com
té...
es tracten aquests sobretot, casos?
A veure, quan un desitja el bé de l'altre, intueix què és el que passa. I quan intueix, doncs, a millor sap, avui no toca, ja està. Ja no, no profunditzes, avui no toca. Per què? Pues perquè està cansada. Avui no toca, ja està, i passes pàgina, i demà serà un altre dia, i dintre d'un 15 dies, o dintre d'una setmana serà una altra cosa, no? Uh-huh. Però la idea és l'actitud aquesta, de que realment un desitja el bé de l'altre, si un intueix això, aleshores ja, doncs és que avui em vindria bé a mi, m'agradaria a mi, bueno, però avui no toca. Encara que jo desitjaria tenir-les, avui no toca.
Avui no toca també sona molt.
Sí,
molt.
També sona.
Ja, això no toca, però aquí és que no toca vol dir que, en,
sí,
situació
sí,
normal,
no.
En situació
clar,
normal,
no
ni tu
no, és comprendre que potser...
Però és que avui
no és
et tanques la porta...
No és el dia ideal.
No, avui et tanques la porta dient, ja m'agradaria avui, ja m'agradaria, però bueno, avui no toca.
Els nostres oients també saben, com sabem aquí en aquesta taula... que la dona i l'home reaccionen també de manera diferent. Al millor un disgust o clar, un enfado o un disgust, disgust extern,
sí,
de
sí,
fills
extern,
o de la feina
que
o el
que
sigui.
Que estiguis, que no estiguis.
O, no sé, qualsevol cosa a l'home li afecta d'una manera que a la dona totalment diferent.
Exacte.
A mi un disgust d'un fill,
exacte,
em deixa feta puré.
Sí, et bloqueja.
Vale? No serveixo i... per res. Mm. I el meu marit, doncs, fa un rato sí, tenia un disgust, però en aquest moment ja se li ha passat. O unes dècimes de febre, o el que sigui. Vale? Bueno, doncs també ho hem de conèixer i entendre que en aquell moment hem de ser generosos per dir, vale, jo el cos no em tira, però per tu ho faig. I un altre dia serà ell el que digui, vale, estàs cansada, estàs disgustada, estàs enfebrada, estàs el que sigui, doncs avui m'espero jo, demà, demà passat l'altre. El que no pot ser és que permanentment, no sé, que tinguem una depressió diagnosticada, i si hi ha alguna cosa ja greu, una malaltia qualsevol d'aquestes, el que no pot ser és que sempre diguem, no en tinc ganes, estic cansada, estic depressiva, estic disgustada, estic no sé què, perquè arribarà un moment en què el tema de la fidelitat l'estarem posant en joc.
Clar, ja, ja no és un matrimoni.
Sí. No, evidentment, o sigui, el tema de posar barreres, de crear culs de sac i coses d'aquest tipus, és una mala cosa. És allò de dir, escolta'm, avui tinc mal de cap, però estic segur que demà, abans de dinar, amb l'efecte que no en tindré. Si ajustem una mica els horaris...
T'has donat idees, tu?
Home, no, és que a veure...
És que a les tantes de la nit un ja està amb les piles molt gastades, no?
El matrimoni que no té idees, o sigui, té que fer algun curset d'algú.
Curs d'orientació familiar al
Ferri.
Una cunya publicitària.
El que hem comentat abans, els cursos d'amor matrimonial.
Però vull dir, no sé, obrir una mica els camps, no? De dir... enfront d'una cosa que avui seria un desastre, perquè no estem bé. De totes maneres, aprofito per dir que tampoc ens creiem de tot els clichés que hi han establerts.
És veritat.
Perquè jo estic veient noies que tenen expressions avui dia que en altra època eren típiques de noi, no? Mira quin no sé què, mira quin no sé quantos que té aquest xicot, no? Abans hi havia parts dels xicots que no sé si les miraven o no les miraven,
no.
Però no les deien, almenys. Ara es manifesten d'una manera oberta. I això de que l'home està sempre a punt, home, tal com s'ha complicat alguns aspectes de la vida econòmica, tampoc és que sigui així, i que la dona, és exactament sempre així, perquè hi ha casos i casos, O sigui que un no s'espanti si algun dia la seva dona se li abalança d'una manera violenta.
Això és el que tots els homes desitjaríeu,
Bueno, sí, sempre mantenim l'esperança, almenys fins als 95 anys.
Exacte.
Després ja no sé, però fins aquí sí que ens agradaria. I penses, això passarà, No és fàcil, però això passarà. Bueno, és que això és mantindre l'esperança i la il·lusió. I el matrimoni, l'esperança i la il·lusió són coses molt importants. I que de moments complicats i difícils ja sabem que en vindran, Segur que vindran. Hem de procurar, doncs, que aquest camí sigui agradable de caminar i agradable dintre de, com deies, Aureli, abans de dir, no, és que no és que es pugui, és que no... No, perdoni, no és que no es pugui. És que, vaja, aquí no hi ha ningú que ho faci tan bé com un casat i una casada,
Bueno, cada hauria un, de ser així.
Cada un amb el seu cònjuge, O sigui, això és important, No barrejar. Però...
No sé si ve el... Ai, perdona.
Sí, no.
Ah, que no sé si ve el cas o no, potser el que estàs dient tu ara, però m'ha vingut al cap, Que la riquesa de la parella, del matrimoni, és tan gran que no cal anar a buscar coses externes que afavoreixin la relació sexual. Me refereixo, per exemple, a alguns joguets d'aquests que venen per internet o a la botiga del costat o al porno. Si hem de recórrer segons quines coses... Una cosa és ser divertit, ser creatiu, ser... I això està molt bé, El que sigui, el que se'ns acudeix a cada un, No vull posar exemples perquè
tenim imaginació,
farà
A
i l'altre farà Z, és igual. Però hi ha coses que per la seva pròpia manera de ser, com pot ser la pornografia, és patètic, és ridícul i és indigne. Llavors, si tu necessites posar-te una pel·lícula d'aquest estil per reactivar-te, doncs, perdona, tens un cos extraordinari, prou ric, sentit comú i creativitat, per no necessitar coses...
Com per no recórrer a coses externes...
Sí, que dius, potser... home, no és ben bé, no és ben bé...
De tota manera, jo penso que, en fi, que això pot ser el comú, però no exclou el fet de que cada parella doncs, trobi el seu àmbit i decideixi si realment això queda fora o queda dintre. O sigui, jo penso que aquest és un tema... A veure, hi han qüestions que jo les consultaria amb una persona a criteris morals, no? Hi ha altres coses que no li consultaria la mateixa persona. És a dir, una persona que dorm amb una senyora cada nit, amb la seva sempre, me'n refereixo, eh?
No amb una diferència, sinó amb
no, alguna, exactament, vols dir? Bueno, doncs, hi ha aspectes que un altre els pot comprendre, però no els viu. I sempre estem pensant en coses curioses, no. El sol fet de que una persona giri, li doni l'esquena a una altra i s'adormi, és una prova de confiança, amb la quantitat de ganivets que hi ha a les cuines, espectacular, Vull dir, a veure, estàs dient moltes coses, amb això. O sigui, m'enfado amb la meva dona, però li dono l'esquena, millor que no m'enfadi, I m'adormo. Vull dir que jo estic convençut de que en el pitjor dels casos no em farà mal, ni poc ni molt, gens, perquè m'estima. Bueno, igual que això, hi ha moltes coses. L'ajudar-se amb... Perquè a lo llarg de la vida les coses van havent-hi canvis, van passant coses, no? I si ens acostumem a fer aquest camí junts, doncs jo crec que el matrimoni és una font inesgotable, de coses plaents, maques... I que amb el temps el suport que et dona la teva dona, el teu marit, és algo incomparable amb d'altres suports que hi ha, no? Aquest és extraordinari. I hem d'aprofitar-ho. El complement que poden arribar a tindre un home i una dona, jo crec que encara estem a mig descobrir-lo. I això que alguns ens dediquem a investigar.
Bueno, ara ja has parlat de criteris morals, però també voldria una mica insistir en el començament, en el sentit de que s'ha de fugir de tot el que sigui escrúpols, vull dir, primera, d'entrada. Però com que també tu parlaves que hi ha coses que se'n consultaries, no? És bo saber la simplicitat, de dir, anem a veure, quan realment, des del punt de vista, té una orientació cristiana, clar, una persona que el que vulgui és gaudir del sexe, sense cap tipus de compromís, en qualsevol. I, bueno, doncs, aleshores, doncs, que ho faci el que vulgui. Vull dir, és un problema seu. Vull dir, escolti, jo és que tinc tres senyores, com si tinc 50, és un problema seu, no? No, que vulgui viure el matrimoni i tal. Però saber que és molt simple, és dir, doncs, mira, d'entrada, doncs, un acte que sigui complert, complementari, i que sigui obert a la vida. Punto.
Lo de l'acte complert, hi ha molta gent que li faria molta il·lusió,
no, 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 però vull dir, complert vol dir... Bueno, que hi hagi la penetració, no,
sí, sí.
No vull dir que sigui vaginal, vull dir complet, i que estigui obert a la vida. I tot això no és el que, quan s'estudia moral, allà es parla que l'acte conjugal ha de tenir dos significats. Un és el significat, diguéssim, unitiu, i l'altre és el procreatiu. I aleshores un diu, i per què això? Això, una altra qüestió és... que això és compatible amb la paternitat responsable, que és un altre tema que tenim que parlar ara.
Aquest tema l'hem d'abordar, també.
Però Amèric. Vull dir que això ha de ser compatible. Precisament perquè hem dit que, igual que jo parlava de la feina, una feina, i és que t'agrada, estupendo, ara l'has de fer bé, perquè per santificar la feina l'has de fer bé, I a més has de tenir esprit solidari, i a més has de tenir, esprit de servei, i a més has de saber treballar en equip, i a més has de fer agradable... Clar, si no el santifiques, el treball, si no el santifiques... Però el matrimoni ha de ser perfecte l'acte. Perfecte no vol dir que no hi hagi limitacions humanes, les tenim. Perfecte vol dir pues, que realment amb totes les nostres capacitats, és un acte acabat, vull dir que hi ha hagut intenció acabar-ho, però, i el mateix, obert a la, diguéssim, a la vida, vull dir, obert a la vida, que no hi hagi cap instrument, cap acció, cap mètode químic, físic, etc, que impedeixi. I això és un acte perfecte. Però, un cop dit això, no hi ha cap altra limitació. I, per tant, no és un problema de dir... Doncs, a veure, i abans, les prelògames, com deies tu, doncs, fins i tot l'Església, quan té que parlar d'això, diu... Els actes, no diu l'acte. Els actes que predisposen per... són sants. Vull dir, no és allò que diu... Bueno, però no us passeu. No, perquè fins i tot quan tu, a la teva editorial, Sandra, estaves parlant de la intimitat, sí, amb el matrimoni, la intimitat conjugal és de tal manera que hi ha coses que només tenen sentit dintre del matrimoni. Que fora el matrimoni, un hauria de dir, ep, jo, el matrimoni és que no té sentit, és que és per això. Per tant, no es pot tenir escrúpols. Mm-hmm. No es pot tenir escrúpols. És més, el... Per exemple, fins i tot tenir detalls de dir, bueno, doncs jo tinc que ser més atractiu o més atractiu, home, doncs no sé, amb la roba de dormir... O sigui, a veure, vull dir, atreure, tot això és perfectament legítim. I fer-ho d'aquesta manera que això atreu més, doncs és perfectament legítim. I l'atreu més és perfectament legítim, tot el que sigui. Fer, gaudir del sexe de forma correcta és perfectament legítim.
Ens queden 2 minuts. M'agradaria que... Has comentat abans el tema de la paternitat responsable. M'agradaria que el toquéssim breument, perquè a l'entrevista ja parlarem dels mètodes naturals de planificació familiar. Llavors, enllaçant una mica sí, els dos temes, Jaume, com ho veus?
Bueno, bàsicament,
què significa el tema... Què significa la paternitat responsable?
Es tracta de la responsabilitat de saber quins són els moments fèrtils de la dona i per això...
Ja és concretament, això concretament ja és explicar els mètodes, no?
Sí,
en què consisteix la paternitat,
bueno,
no? Bàsicament,
saber en cada moment les probabilitats que hi han de que quedi embarassada la dona. Aleshores, això està basat, doncs, en unes... Hi ha diversos sistemes, no? Un d'ells és el Billings, altres... Però, bàsicament, es tracta de saber els moments de fecunditat.
Però jo aniria... Això són més els mètodes... Un pas previ, que és la decisió de comú acord entre el matrimoni, del número de fills, de com augmentarà la família.
I
o sigui,
quan? Perquè en un determinat...
I quan? O sigui, què ens agradaria tenir? 2, 3, 4, 5 fills, el que sigui, vale? Ens posem d'acord. I després és decidir, vale, doncs ara tenim un fill encara molt petit, o ja tenim el pis ple, ja no sabem on ficar les coses, ja el que sigui, i diguem, vale, doncs el proper fill intentarem espaiar-lo una mica més fins que el petit que ha nascut sigui una mica més gran. Però aquesta és una decisió no que es fa, no sé, per tota la vida, una vegada per tota la vida, sinó que el matrimoni en va parlant, em va parlant i va decidint, vale, doncs mira, havíem dit que ens agradaria tenir 3 fills, però és que no arribem, és que amb 2, és que no sabem d'on de treure els diners, la casa és, té els metres quadrats que té, la mare està malalta o jo estic malalt, llavors ens hagués agradat tenir-la 3 i ens quedem amb 2. Decidim que no pot augmentar més la família per les circumstàncies no egoistes, sinó objectives, d'aquell moment. Que dintre de 3 anys les circumstàncies canvien, doncs tornem a plantejar-nos-ho.
Perfecte, llavors tu tornes a plantejar.
La paternitat responsable, decidir els fills que ens doni la gana de tenir, si els podem tenir, una altra cosa és que no vinguin. Però, i aquí no s'hi fica ningú més que tu i jo, marit i muller. Ningú més, ni la cunyada, ni la sogra, ni el mossèn, ni tant se vol. Li podem consultar, miri, tal, tal, tal. Però no es fica ningú en aquella decisió, que és teva i meva. Jo diria això, no sé què, si teniu alguna cosa...
A veure, és una decisió que s'ha de prendre entre els dos i que no és fàcil, no? Però jo diria, aconsellaria als matrimonis joves que es vagin familiaritzant amb aquests mètodes naturals, perquè començar a plantejar-se'ls quan tens 9 fills, a vegades et pot posar nerviós.
Sempre és bo.
Ja no hi ets a temps. No.
Sí, hi ets a temps, però clar, t'hi estàs jugant poc menys que hi ha el coll. No,
no, això s'ha d'aprendre quan sou nòvios, eh? No, quan la parella són nòvios.
O sigui...
I tot són beneficis. I no sé si a l'entrevista tindràs l'ocasió o no de parlar-ne.
Sí, parlarem amb el doctor Trullols d'aquests mètodes naturals.
Molt, molt interessant.
Perfecte, ho deixem aquí. Se'ns ha acabat el temps. M'ha agradat molt tornar-vos a veure i us acomiado i us emplaço la setmana vinent. Gràcies.
No. Adéu.
Adéu.
A Ràdio Estel, Paraules d'amor, un programa d'educació, família i parella.
Doncs amb el tema musical Sexual Healing de Marvin Gaye encarem la darrera part del programa d'avui. La fertilitat humana depèn de la parella. Encara que l'home és fèrtil tots els dies a partir de la pubertat, la dona solament és fèrtil durant 100 hores al mes. En aquest sentit, els mètodes naturals de planificació familiar es basen en el coneixement científic de la fertilitat i en la decisió de la parella de donar-se en una relació sexual o no durant el període fèrtil amb la possibilitat d'embarassar-se. D'aquesta manera, estem parlant de mètodes que respecten les lleis naturals i els períodes naturals de fertilitat i infertilitat. Segons estudis realitzats per l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, la regulació natural de la fertilitat presenta tot un seguit d'avantatges. És fàcil d'aprendre i aplicar, si la informació que es rep és completa, és més segura que els mètodes artificials i per la seva naturalesa respecta la integritat i dignitat de la persona sense lesionar els seus drets. Avui, per parlar sobre mètodes naturals de regulació de la natalitat, tenim al programa el doctor Fernando Trullols. És metge especialista en medicina interna i esportiva, màster en sexualitat humana, professor associat de la Universitat de Navarra i de la Internacional de Catalunya i col·laborador i va estar president de l'associació RENAFER, Associació Espanyola de Professors de Planificació Familiar Natural. El doctor Trullols també és orientador matrimonial. Doctor Trullols, bona tarda, bona nit i gràcies per estar en el nostre programa.
Bona tarda, bona nit.
Ens agradaria que expliqués de forma molt senzilla perquè els nostres oïdors ho entenguessin a què anomenem nosaltres planificació familiar natural i quins avantatges comporta aquest mètode natural respecte als mètodes artificials.
Bé, la planificació familiar natural és un requisit que en el segle XXI tenien que complir totes les parelles, en el sentit que totes les parelles tindrien que tindre una informació al seu abast per prendre la decisió de quin tipus de planificació tenen que fer. Uh-huh. En aquest moment ens trobem en la planificació familiar artificial d'alta eficàcia uh-huh. i la planificació familiar natural també d'alta eficàcia. Nosaltres no parlem de seguretat, com ha fet vostè la introducció, uh-huh. perquè seguretat vol parlar de risc o de malaltia i la fertilitat és una malaltia. Uh-huh. Llavors, el que fa la planificació familiar natural és donar les eines a la dona per reconèixer la seva fertilitat, que les dades no són de 100 hores al mes, perquè cada dona té la seva fertilitat i depèn de cada segle.
Clar, llavors no és exacte, no? No tenim unes hores exactes mensuals. Podem ser irregulars?
No, més que irregular, cada dona és té el seu tarannà. Uh-huh. I el que fa la planificació familiar natural és registrar les dades de fertilitat i donar-li aquesta informació a la parella perquè decideixi no tindre relacions íntimes per posposar o aconseguir un embaràs, que és altra de les característiques de la fertilitat natural que et pot ajudar a tindre fills.
Uh-huh. Quins tipus de mètodes de control tenim? Quins són els mètodes?
Bueno, nosaltres tampoc controlem. Nosaltres el que fem és observar, registrar uh-huh. i després prendre decisions. Hi ha tres mètodes. En aquest moment hi ha un quart que s'està implantant, però els tres més coneguts són el mètode Billings, que uh-huh. està basat en l'observació, registre del mucus cervical. Uh-huh. El mucus cervical és una secreció imprescindible per a la fertilitat. Després està el mètode de la temperatura basal, que es basa en que la temperatura corporal de la dona puja després de l'ovulació, i la suma dels dos, que és el mètode sintotèrmic, que és el més eficaç de tots.
Això ja, li volia preguntar, quin és el més eficaç?
El més eficaç és el mètode de la temperatura sola, uh-huh. però també és el més restrictiu en relació a tindre relacions o no. I llavors el segon és el mètode sintotèrmic i el tercer més eficaç és el Billings. Tots són d'alta eficàcia, per sobre del 98-99%.
Uh-huh. Pel que fa a això, a les dones que tenen cicles irregulars o que estan lactant, en aquest cas també serveixen aquests mètodes?
Sí, igual, hi ha una En el moment en què s'aprenen aquests mètodes, que és necessari un curs d'unes 20 hores, el que es fa és donar-li a la dona totes les possibilitats, la postpíldora, el postpart, la lactància, la premenopausa, perquè tingui una orientació de quin tipus de registre es trobarà quan s'observi la seva fertilitat.
Com ens podem informar d'aquests mètodes? Comentava fa un moment que hi ha uns cursos, les parelles poden dirigir-se a...
Sí, nosaltres, en renafer.org,
Renafer,
que és Regulació Natural de la Fertilitat.org, tenen la informació dels cursos que es fan entre 3 i 4 a l'any, són 4 classes de presencials, i després hi ha 3 per via online i una altra de la parella presencial. Les 4 primeres, si va a la parella home i dona, millor, perquè si estiguin els dos ben instruïts de com funcionen els mètodes.
Començava l'entrevista dient que potser no tenim tota la informació al nostre abast. La gent jove no té tota la informació.
La gent jove no té cap informació.
Potser perquè en els mitjans de comunicació no se'n parla, no interessa, pel tema de les indústries farmacèutiques, sí. O què en pensa?
Hi ha molts factors, entre ells el problema econòmic, evidentment. Aquests mètodes són gratis, són gratuïts, porta la fisiologia de la dona. I lo que la lluita contra les farmacèutiques és molt important, perquè, clar, seria un camp de competència, en un moment lleial, no deslleial. I, evidentment, el que fan els centres de planificació familiar és no informar d'aquests mètodes. Perquè també els desconeixen. Aquests mètodes requereixen un coneixement més profund que donar una píndola o prescriure un preservatiu. Això requereix una base antropològica de respecte a la naturalesa humana, en relació al personalisme, requereix una preparació del professor que molta d'aquesta gent el que fan només és receptar.
Clar. Llavors, en aquest sentit, per exemple, les dones, en les nostres visites ginecològiques, ho podem comentar amb el nostre especialista, que ens informi de quins són aquests mètodes i després dirigir-nos a fer aquests cursos.
Sí, els ginecòlegs tampoc tenen massa informació, perquè en les facultats tampoc s'ensenya.
Vaja.
Sí, és el que sí que coneixen, que això existeix, sí. I el 99,9% són respectuosos, si la dona lo pregunta, en redirigir-los a un altre lloc, perquè habitualment el ginecòleg aquests temes no els fa.
D'acord. O sigui que en aquest sentit m'imagino que també institucions, organitzacions com Renafer fan simposis, fan xerrades informatives...
Sí, sí.
I en aquest sentit, doncs, és més fàcil.
Fem cursos prematrimonials i després fem un congrés cada 2 anys internacional a nivell europeu i després cada 4 o 5 anys hi ha un congrés internacional a nivell mundial.
Perfecte, doctor Trullols, doncs se'ns esgota el temps. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda-nit de dimarts.
Molt bé, moltes gràcies a vostès. Bona tarda.
Gràcies.
Adéu.
Amb l'entrevista i les aportacions dels nostres especialistes en educació posem el punt i final. Volem agrair, com sempre, l'associació FERT, que fa possible el programa, i el nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem. Fins la setmana vinent. Tornem a tenir una cita el proper dimarts de 8 a 9 del vespre. No hi falteu.
Paraules d'amor, un programa d'educació, família i parella.